A Catalunya Ràdio, Mans, amb Quim Rullán.
Bon dia, bona hora, bon dissabte. Benvinguts a l'Arrel, a la Ràdio Nacional. Benvinguts al Mans, a Catalunya Ràdio. Una setmana més amb tota l'actualitat de l'associacionisme i la cultura popular d'aquest país. Tenim un programa dens perquè us volem explicar moltes coses. Per exemple, primer ens anirem fins a València per conèixer el Museu Valencià d'Etnologia, que ha sigut nomenat Museu Europeu del 2023, aquesta setmana, que ha sigut el Dia Mundial dels Museus.
És una espentada important per a la feina que fem en el dia a dia, no? Que hem fet i continuem fent en el món de la cultura popular. Per a l'equip del museu, i jo crec que per la cultura popular valenciana en primer lloc i en general, aquest tipus de reconeixement que li han donat a l'ENT, no, és un motiu de molta celebració.
Ens avançarem també a la sardana de l'any, la gran final que celebrarà d'avui en 8 la Confederació Sardanista. Ho farà a Lloret de Mar, amb les sardanes més populars estrenades aquest 2022.
Ja està tot molt muntat, ja tenim totes les sardanes ja escollides, ja tenim la cobla i la banda que ja ho tenen tot fet i programat, i ja només ens falta anar al local i acabar de tornar perquè el dissabte tot estigui en perfecte estat de revista.
Us parlarem també de les tramentinaires, aquelles dones sàvies que corrien per tot el territori portant remeis naturals.
Tramentinaires serien les dones de la Vall de l'Avança, Josa, Tuixent, Anyà, que al segle XIX dedicaven part del seu temps a recol·lectar plantes medicinals, a elaborar remeis i olis, i amb tots aquests productes feien una venda ambulant a peu per tot el territori català.
I també anirem a un casament molt particular, el casament de pagès de Ripoll.
Estem molt contents perquè cada any tenim molta participació d'esquiladors que venen de la comarca i de comarques veïnes, i de fet fem aquest any serà el 17è concurs d'esquilar ovelles de la Festa de la Llana i casament de pagès.
Tot això molt més, per exemple, cant al ras de Massalfassar, el Cornemusam, concert benèfic per la Fundació La Roda o la trobada de Montserrat de l'obra del Ballet Popular. Tot plegat en aquest Mans que comença ara i aquí, a Catalunya Ràdio, i que us oferim amb en Josep Lluís Santís i Sarassa al muntatge musical, l'Aina Estrella Vaques a la producció i Quim Rullán i Valls a la locució.
Comença el cap de setmana amb tota l'energia de la cultura popular.
Comencem.
Mans.
I començarem amb una de les actuacions que avui acull el Cornemusam a Olot, Guillem Anguera i el seu projecte Pandero, des del treball substrat Prades.
Serà festa major, perquè a mi em dóna la gana. Em vestiré de senyor i xiularé una sardana. De cop l'arriba Ramon, com un diumenge de festa. Avui em farem l'amor a l'ampit de la finestra. Serà un altre dia, ja plourà si és que ha de ploure. Plorarem pel que teníem, per tot el que ens va commoure. Això potser serà demà, que ara em floreix la ginesta. Avui en farem l'amor a l'ampit de la finestra.
Humans, de l'arrel a la plaça.
Hello, we are Letno, the Valencian Museum of Ethnology. The subject of our work is something that all humans have, culture. It is the way each of us sees and understands the world. Something with an immense power to bind us or to divide us. Something that is an essential part of our identity, of how we present and represent ourselves. Located in the city of Valencia, Letno was founded in 1983.
Entrem en temari. L'Etno, Museu Valencià d'Etnologia, ha sigut nomenat Museu Europeu del 2023. El premi atorgat per un jurat d'experts, sponsoritzat per l'European Museum Forum i el Consell d'Europa, reconeix la tasca d'un museu d'etnologia, en aquest cas dedicat a la cultura tradicional i popular dels valencians i de les valencianes. I com que en volem conèixer una mica més, fins allí ens n'anem. En parlem amb el director del museu, en Joan Seguí. Bon dia, Joan.
Hola, molt bon dia, com esteu?
Mira si he corregut a res. Mira si he corregut a res. Que està en el parraser. En el Zaneta i el Baidal. En el Zaneta i el Baidal.
Primer de tot, enhorabona, perquè, clar, un reconeixement internacional d'aquestes característiques el que fa és posar en valor la tasca que des de fa temps esteu duent a terme des del museu, oi?
Sí, bueno, moltíssimes gràcies per les felicitacions. Sí, clar, és una espentada important per a la feina que fem en el dia a dia, no? Que hem fet i continuem fent en el món de la cultura popular. Per a l'equip del museu, i jo crec que per la cultura popular valenciana en primer lloc i en general, aquest tipus de reconeixement que li han donat a l'EM, no? és motiu de molta celebració.
Aquest reconeixement és un premi sponsoritzat per l'European Museum Forum i el Consell d'Europa. No és la primera vegada que es dona en un museu de caràcter etnològic, però sí que és en comptades ocasions.
Clar, a veure, tu ho has dit bé, no és la primera vegada que es dona un museu de tecnologia des dels primers premis que es van donar l'any 1977 fins avui hi ha uns quants premis que tenen que veure museus que podríem dir la nostra tipologia. El que passa és que el món dels museus és molt complex, vull dir, avui de la competència, si em permets utilitzar aquesta expressió, està ella en museus d'arqueologia, d'art, de moltes disciplines que són molt bons, que fan coses molt interessants, que tenen molts recursos, aquest tema també té molts recursos. Ja no és fàcil que el donin un premi d'aquestes característiques, no? Fet un foradet enmig de, com estem nosaltres ahir en Barcelona fa apenes 10-11 dies, enmig de museus suïssos d'art contemporani, en col·leccions espectaculars, o, algun centre francès que tenia un aspecte fantàstic, no és fàcil, no? Per tant, no és una supernovetat que li hagin donat a un museu de cultura popular, això és cert, però fer-se visible com a museu de cultura popular en el paisatge dels museus avui en dia no és fàcil.
Alguns dels guardonats en edicions anteriors, hi ha el mateix Guggenheim de Bilbao, hi ha el Museu Nacional d'Estònia i d'altres que, encara que diguem el nom, tampoc ens situarem perquè és molt complicat d'explicar-ho des del nostre baral de país, en aquest cas. Anem a l'origen, anem a explicar què és aquest Etno. És un museu plantejat per fer memòria, per promoure la reflexió i per acollir i oferir diàleg. Al final, conèixer la societat és el que ens prepara millor pel futur, i això és el que el museu persegueix, no?
Sí, sí. Nosaltres, la nostra biografia, si em permets, és una biografia prou clàssica dins el món de museus. A l'estat espanyol, el museu d'etnografia, el museu de tecnologia, que és econòmicament com es diuen, no? Nosaltres es va fundar el Joan Francesc Mira l'any 82, a la Diputació de València, va morir en el 83, i l'obsessió encara continua estant ahí, era col·leccionar, estudiar, conservar i difondre tot allò que tinguera que veure amb la nostra cultura popular, la cultura popular valenciana. El que passa és que amb el pas del temps hem entès, o almenys l'equip que està ara, que porta ja uns quants anys al cap del museu, hem entès que en això no hi havia prou. Que per a realment ser útils a la societat, el que havíem de fer era agarrar totes aquestes coses que tenim als magatzems, que continuem col·leccionant i continuem treballant, i fer un esforç per reformular-les i oferir-les al visitant o com una plataforma per fer altres coses, pues per a fer diàleg sobre qüestions contemporànies que es pogueren interessar, per a buscar perspectives de com, jo què sé, del món de les bandes al País Valencià o el món de la pilota es vivia avui en dia, quins eren els seus plantejaments, quin futur podia tindre, quines problemàtiques tenia i així en tants altres, no? Sempre hem buscat treballar obsessivament des de l'avui. I crec que això, bueno, pues tampoc és que ho fem per amb un objectiu molt clar d'arribar a cap lloc. Ho fem per ser útils a la societat, no? Perquè per això treballem en una institució pública financiats en diners públics i això ha de ser sempre el nostre objectiu prioritari. I bé, jo crec que al final ens ha eixit bé, o ens està eixint bé, crec que este per a mi ho marca, hem pogut tindre un impacte real, no? Que va molt bé, la veritat.
Clar, des de la distància, no? I coneixent a vegades com funcionen aquest tipus de museus, en el cas de l'Etno hi podem trobar, evidentment, tota una tasca importantíssima de materials utilitzats doncs, en el segle passat al voltant de la cultura d'arrel, però també de la cultura agrària, de tot el que ens ha precedit, diguem-ne, com a societat, però alhora també aquesta implicació amb la societat actual. Recordo una de les imatges que a mi em va impactar, és una gran carreta plena de televisors i que és allò de, ostres, diu molt, no? I tot és material, de fet, de la cultura popular més recent.
Correcte, sí, nosaltres no ens hem privat, si em permets expressar, i tinc aquesta expressió de baixar al carrer i agafar qualsevol cosa que hi hagués en l'entorn del museu UI i posar-la dins les sales. Tu has parlat del carro de varetes, que això és un carro de varetes ple de televisions, però també tenim una parada d'autobús que ens va proporcionar l'Ajuntament de les que estava instal·lant fa 2 anys. Vale? Li van demanar una parada d'autobús i la vam instal·lar dins la sala. Més que res perquè ens venen bé, clar, sí, la raó de ser d'això és que volem és contar històries que siguin útils i siguin atractives i que siguin potents. I a vegades necessites d'aixos elements que algú podria pensar, bueno, però aixos elements estan al carrer. No són patrimoni, estrictament, estan vius, no? Uh-huh. Entenem que patrimoni és allò que s'anís de la circulació de la utilitat. Correcte, això és correcte. Aixa parada d'autobús podria haver-se instal·lat en un carrer de la ciutat de València, o d'Alcana, o de Castelló, i estar funcionant. El que passa és que ens venia molt bé per a donar-li sentit a aixos altres elements que també estan dins la sala al voltant de la parada d'autobús, que sí que són de la nostra col·lecció, que sí que són, diguem, estrictament patrimoni, i que per a fer-los parlar visualment, com fem parlar als museus, que utilitzem molt, que treballem amb històries en 3 dimensions, ens feia falta, no? I per a nosaltres això és una prioritat. És una prioritat que el visitant, de quan estigui passejant per les sales, s'embuixca de la història l'impacte, li arriba, insistís, li siga útil, i bé, a vegades fa falta aquest tipus de qüestions. Òbviament, també pues, per recrear escenografies que siguin potents estèticament també és important. No és en aquest cas la prioritat és la història.
M'aclame a tu, mare de terra sola, arrapa els teus genolls amb ungles brutes, invoca un nom secreta consigna, mare de pols, segrestada esperança.
Ara ja anem una mica a la metafísica. La complexitat de la societat avui en dia, de la manera que han canviat les coses en els últims 20-30 anys, m'imagino que deu posar molts reptes en un museu com és el Museu Valencià de l'Etnologia, de com ens dibuixem avui.
Hi ha diverses qüestions que cal tindre en compte. Una primera, no podem estar les sales, tenim sales temporals, però el projecte que vam portar a Barcelona és un projecte permanent. No podem estar canviant-les al ritme el que canvia la societat avui dia, això és una qüestió, no? Per tant, potser d'ací 3 anys de conversa hauríem de dir, bueno, per la mitjana està permanent, l'hauríem de canviar. Perquè és així. Però, per altra banda, nosaltres ho veiem com una absoluta necessitat, no? Discursem no per a cobrir-ho tot, jo crec que cap museu de la tipologia que tu vulguis i en els formats que tu vulguis pot permetre's el luxe de fer una descripció de la societat a la que representa o el tram de patrimonial que pretén representar 100%. No? Això és una cosa que en museografia nosaltres la tenim perfectament assumida.
És evident. En tot cas, el que sí que volem fer avui des de Catalunya Ràdio és un convit a tothom qui es pugui acostar a Ciutat de València a veure aquest Museu Valencià de Tecnologia, que, com dèiem, acaba de ser anomenat Museu Europeu d'aquest 2020. 23, un museu que vol fer memòria, que vol promoure la reflexió, el coneixement i acollir i oferir diàleg tan necessari en aquest segle XXI. Hem pogut parlar amb en Joan Seguí, el seu director. Joan, gràcies per tenir la trucada al programa. Enhorabona una vegada més. Felicitats per la feina feta.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, que també sé que esteu treballant ahir a tot per la cultura popular. Això ens uneix. És una tasca necessària que no hem de deixar de fer mai.
A Catalunya Ràdio, mans. La Federació Sardanista de Catalunya presenta La Sardana de l'Any.
Dissabte que ve se celebra la gran final de La Sardana de l'Any, un certamen que pretén premiar i reconèixer la sardana més popular estrenada durant la darrera temporada. En parlem tot seguit amb el president de la Confederació Sardanista de Catalunya, en Xavier Tresserres. Bon dia, Xavier.
Bon dia.
La setmana que ve, el dissabte, és un dels grans dies de l'activitat de la Confederació, aquest gran acte que és la... vaja, la gran final de La Sardana de l'Any. M'imagino que tot a punt i amb moltíssimes ganes de poder-ho celebrar.
La veritat és que sí, ja està tot molt muntat, ja tenim totes les sardanes ja escollides, ja tenim la cobla i la banda, que ja ho tenen tot fet i programat, i ja només ens falta anar al local i acabar de tornar perquè el dissabte tot sigui en perfecte estat de revista.
Serà Lloret de Mar el dia 27, a partir de 6:15 de la tarda, a la sala de congressos del casino d'aquesta població salvatana. Fem una prèvia. Com ha anat el procés enguany de La Sardana de l'Any a nivell de participació, a nivell de qualitat?
Bé, a nivell de participació jo crec que ha anat prou bé. És a dir, hem passat d'uns 400 votants habituals a uns 700 votants habituals. Per tant, això ja és una indicació del que La Sardana de l'Any sembla que té un progrés adequat. Pel que fa a la qualitat, això no t'ho sabré respondre, perquè la qualitat... Jo no soc músic i, per tant, no soc un expert, però nosaltres hem fet tot el possible perquè la qualitat sigui l'adequada. De fet, com que aquest any hi havia un jurat que preclassificava les sardanes, aquest jurat, que estava composat per músics i balladors, doncs jo crec que això va anar molt bé, perquè no tan sols van escollir les sardanes tècnicament correctes, sinó també hi va participar la possibilitat de sardanes balladores. I per tant crec que hem fet un salt qualitatiu a la participació.
Han arribat a les 8 sardanes finalistes, com pertocava, sardanes de Lluís Pujals, Joaquim Ostenc, Josep Coll, Amadeu Escoda, Maria Mercè Navarro, Jordi Paulí, Carles Santiago i Jordi Molina, que són qui hauran de pugnar a la votació final que farà el públic. Com dèiem, la primera part són les 8 sardanes finalistes. La segona, enguany, per primera vegada participa la banda municipal de Barcelona, amb la participació també de la soprano Ariadna Moraleda, amb la participació d'en Jordi Figueró. Per cert, la primera part la desenvoluparà la cobla La Salvatana, que crec que és la primera vegada que participa en la Sardana de l'Any.
El que estem intentant una mica és que tothom hi participi, que totes les cobles hi participi. De fet, això va ser una de les demandes que ens va dir l'Associació de Cobles, que no focalitzessin sempre les cobles participants a les mateixes, que féssim una varietat, i això ja ho estàvem fent i ho continuarem fent. És a dir, no podem tenir sempre el mateix, perquè també hi ha d'haver varietat de registres a l'hora de la interpretació.
La Salvatana, per tant, com dèiem, a la primera part, i a la segona, a la banda municipal de Barcelona, amb un repertori molt centrat en la figura de Joan Lluís Moraleda.
Sí, de fet, és un homenatge, una mena d'homenatge a Joan Lluís Moraleda. Per això aquí la seva filla també hi participarà. Mm-hmm. Per tant, una mica està enfocat en això. I hi ha l'estrena d'una estrena d'en Dani Gasulla, que també crec que farà les delícies dels que allà estiguin i que ho vegin.
Xavier Tresserres, m'imagino que amb moltes ganes i molt content de poder-ho celebrar un any més, aquest gran esdeveniment que ja forma part intrínsec del calendari sardanista anual.
Sí, esperem que aquest any s'hi faci les delícies de tothom, que els agradi, que, per tant, l'any que ve tornin, i que això de la Sardana de l'Any s'intenti, que es vegi, que és una mica l'aparador de les composicions de sardanes que es fan durant l'any. És això el que bàsicament volem. Per això hi ha tres premis, per això hi ha el Premi Popular, però també hi ha el Premi de la Crítica i també hi ha el Premi Joventut, i el que volem és, bàsicament, és això, que la gent conegui tot el ventall de possibilitats i tot el ventall de registres. I així crec que arribarem a tothom.
Dissabte que ve, dia 27 de maig, 6:45 de la tarda, a la sala de congressos del Casino de Lloret de Mar, gran final de la sardana de l'any. Xavier, gràcies per tenir la trucada del programa. Que vagi molt bé.
A vosaltres.
Dissabte a les 6 del matí, Mans, amb Quim Rullant.
Més coses. Demà diumenge a Montserrat acull la 66a edició de l'Aplec d'Esbarts a Montserrat, que organitza l'obra del Ballet Popular. En Joan Gómez és el president de l'obra.
Hem de revitalitzar i donar-li un nou sentit adaptat als nostres temps a l'Aplec d'Esbarts de Montserrat, sense perdre la seva fita de ser una trobada de dansa tradicional. Cal reconèixer que aquest any pugen 15 esbarts a ballar, amb la qual cosa la plaça se'ns queda a vegades petita. A cap a les 12 del migdia, doncs, començarà el que és la pròpia ballada d'esbarts, que en aquest cas omplen 10 danses que van des del ball de Cintes de les Preses a una jota, a danses doncs molt més locals.
L'activitat començarà amb la tradicional dansa d'Olfrena a les 10 del matí i després de la missa conventual 15 esbarts participaran en una ballada col·lectiva i comuna amb fins a 10 danses. Enguany, a més, l'obra del Ballet Popular participarà al romiatge que el mes d'octubre es farà a Roma amb motiu dels 800 anys de la confraria de la Mare de Déu. Allí s'hi faran també dues ballades de sardanes.
Quina és la motivació per la qual van sardanes a Roma acompanyant un pelegrinatge? Doncs bé, és un fet prou conegut que Montserrat, l'abadia, sempre ha tingut una sensibilitat especial cap a la sardana, el món de la cobla, la dansa i la dansa tradicional en particular. Doncs el mateix Montserrat, el rector de Montserrat, ens va oferir, ens va parlar ja l'any passat, de si ens interessaria o veien convenient que hi hagués participació de l'àmbit sardanista en aquest pelegrinatge. No cal dir que nosaltres la idea ens va entusiasmar i així ha anat la cosa desembocant en què el 6, 7, 8 i 9 d'octubre, de divendres a dilluns al matí, es fa aquest pelegrinatge i la sardana estarà present el divendres a la tarda, dia 6, i el dissabte al matí dintre el Vaticà i a la tarda una altra ballada de sardanes. Hi participarà la Cobla Ciutat de Granollers i destaquem, evidentment, l'estrena d'una sardana dedicada, una sardana per la pau dedicada al Papa Francesc, una sardana que estarà escrita per Monsenyor Valentí Miserachs.
Un romiatge que ara mateix és obert i en període d'inscripció, i ja per acabar, dir-vos que l'obra del Ballet Popular i l'Agrupament d'Esbarts Dansaires institucionalitzaran, a partir de l'any que ve, els Premis Nacionals de la Dansa Tradicional. Acabem amb el tema de dansa i música per a cobla, explicant-vos, actualitzant marcadors del Campionat Nacional de Colles Sardanistes. Després de la darrera jornada celebrada diumenge passat a Sabadell, vàlida per a les colles de la categoria reina, les colles grans, la colla Violetes del Bosc es desmarca amb una efectivitat del 100% després d'haver guanyat els 3 emparellaments de l'últim concurs i, per tant, tots els que s'han jugat fins ara. Les Violetes, per tant, ara mateix tenen dues sardanes d'avantatge respecte a les colles Mare Nostrum, també de Barcelona, i la colla que s'anenca Mans Amigues, que tanquen el podi.
Catalunya Ràdio.
Seguim al Mans, seguim a Catalunya Ràdio amb tota la rel de la Ràdio Nacional. Més coses que passen aquest mateix cap de setmana. Per exemple, a la Vall de l'Avança, Josa i Tuixén celebren demà diumenge la Fira de les Trementinaires, que organitza el Museu de les Trementinaires de la població. En parlem amb la responsable d'aquest museu i de la fira, la Lina Sevillano. Bon dia, Lina.
Hola, bon dia.
M'imagino que cap de setmana gran aquest, amb motiu de la fira a la Vall de l'Avança i Tuixén, amb ganes de que vingui molta gent a gaudir d'aquests 3 dies d'activitat.
Tenim un programa d'actes i activitats per aquest cap de setmana i esperem, doncs,
doncs, rebre visitants, sí.
Primer de tot, si algú no sap el que és una trementinaire, com sí. l'hauríem de definir?
Les dones de la Vall de l'Avança, Josa, Tuixent, Anyac, al segle XIX, doncs, dedicaven part del seu temps a recol·lectar plantes medicinals, elaborar remeis i olis, i amb tots aquests productes feien una venda ambulant a peu per tot el territori català. I això ho feien doncs, una mica per complementar l'economia familiar, per ajudar doncs, a casa, en tenir doncs, la casa, terres, els ramats, una mica, doncs, això seria doncs, l'ofici de les trementinaires que doncs, al segle XIX fan moltes dones de la nostra vall.
Al final també eren les guaridores, no?, en aquest moment.
Sí que eren uns coneixements que, sobretot a pagès, gairebé tothom tenia. Elles, amb aquesta venda ambulant, doncs proporcionen aquestes herbes i aquests remeis a les cases per on van passant, seguint doncs, aquestes rutes per vendre cap a Tarragona, Lleida, Girona i Barcelona. No gaire fins a Barcelona, però sí que tenim constància de que, per exemple, a la Fira de Sant Pol, doncs també eren conegudes les trementinaires.
Tot això ens ho expliqueu molt bé en aquest Museu de les Trementinaires, que es va inaugurar l'any 1998 i que, vaja, si a algú li interessa el món de les plantes, i en particular les plantes medicinals, en aquest museu també hi ha un recorregut pel Jardí Urbà de les Trementinaires o bé el Jardí Botànic, on es poden descobrir
Correcte.
Moltes d'aquestes plantes que aquestes dones doncs, elaboraven. Més enllà del museu en si, que és un lloc estable on tot l'any es pot visitar, aquest cap de setmana, com us dèiem, hi ha la 23a edició de la festa i la Fira de les Trementinaires, una festa i fira que va començar ahir mateix divendres i que seguirà tant avui com demà, amb un munt d'activitats, moltes també de caràcter, diguem-ne, de cultura popular i tradicional, perquè va molt vinculat també, però alhora una bona excusa per venir a conèixer des de remeis, tastets, la Fira d'Herbes i també conèixer les actuals trementinaires que hi ha pel país i que podem trobar també avui, com dèiem, aquest cap de setmana a la Vall de l'Avança i Tuixent.
També hi ha tallers de danses tradicionals que, doncs, és dintre del programa de les trementinaires des que es va iniciar aquesta festa. És algo que hem anat proposant i també amb molt èxit amb el Pep Lisandre. També al vespre la foguera de les plantes aromàtiques que l'encesa doncs, la faran els nens de l'escola de nens i nenes de l'escola de Tuixent amb la dansa del foc. Vull dir que i després doncs, tenim un concert amb Orquestina Trama, avui dissabte cap al vespre, i diumenge, demà, doncs, la Fira d'Herbes, Remeieres i Productes Naturals durant tot el dia.
Lina Sevillano, la coordinadora del museu i d'aquesta fira, gràcies per tindre la trucada al programa, que vagi molt bé tot plegat.
Moltes gràcies, Quim, i si us voleu atençar, ja sabeu que esteu convidats i sereu molt benvinguts.
Ripoll acull també demà diumenge la 56a Festa Nacional de la Llana i Casament a Pagès, actes que organitza el Centre d'Iniciatives i Turisme de la capital del Ripollès. La Mireia Llagostera és una de les responsables d'aquesta celebració. Bon dia, Mireia.
Bon dia.
Mireia, situa'ns. Aquesta Festa Nacional de la Llana i Casament de Pagès que celebrareu demà a la capital del Ripollès, d'on arrenca?
Aquesta festa va ser creada el 1967 doncs, per la nostra entitat. Vam començar amb la Festa Nacional de la Llana i el 1971 es va incorporar el Casament a Pagès per tal de complementar la jornada. Això, al final, el que vol és mostrar de manera lúdica, però fidedigna, com era l'ofici dels pastors i incideix també en altres treballs que s'hi relacionaven. De fet, hi ha matalassers, filadores, etc.
Són com dues festes en una, en aquest cas la Festa de la Llana en si. El protagonista és aquest fet, no? La llana i tot el que envolta les feines de cuidar les ovelles, que val la pena recordar com era.
Cada any tenim molta participació d'esquiladors que venen de la comarca i de comarques veïnes I, de fet, fem el... aquest any serà el 17è concurs d'esquilar ovelles de la Festa de la Llana i Casament a Pagès.
Pel que fa al Casament a Pagès, què reivindica en aquest cas?
El que intentem és recrear tan realment com és possible unes nostres camperoles a les nostres contrades entorn del segle XVII. De fet, hi ha una comitiva de nuvi, és a dir, tots els convidats del casament, trabucaires, pubillatge, tota la comitiva se'n va a buscar el nuvi a casa seva, el nuvi, els padrins i els arcabots, on van a buscar la núvia i les seves dames. La casa de la núvia és una casa pairal i llavors doncs marxen tots, sis, amb tota la comitiva, doncs cap al monestir a casar-se. Tots van vestits, doncs, de manera tradicional.
Els que demà es casen de debò.
Sí, 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 es casen de debò. Es casen per l'església i és un casament de debò.
Clar, m'imagino que deu ser com entre honor i gairebé pànic el fet de dir el meu casament ja és com així molt complicat si a sobre el converteixo en aquest acte de cultura popular.
La veritat és que la gent de Ripoll sempre hi ha nuvis disposats doncs, a casar-se pel casament a pagès, perquè és una festa que la gent de Ripoll la viu molt. Per ells és un privilegi, no tenen por, normalment. Quan s'acaba el casament, els novis, que això potser és el que els hi costa més, doncs han de ballar al Vall del Roser, per exemple, a la sortida del monestir.
M'imagino que quan dius això els hi costa més, això sí que deu fer pànic, depèn de com i depèn de qui, perquè a vegades no tothom s'atreveix a ballar en públic.
Per això. És una mica... tenen un parell de dies d'assaig amb els balladors de Ripoll, però és potser això, el que els hi costa més, el fet de pensar que després del monestir hauran de ballar.
Doncs si algú vol veure, demà a la una hi haurà aquesta sortida dels nuvis del monestir i veuran el Ball del Roser, seguit en aquest cas, vaja, formant part d'aquest programa d'activitats d'aquest casament a pagès. Escolta'm, m'imagino que activitats obertes, per tant, qui vulgui venir-ho a veure, demà és una bona oportunitat de conèixer aquesta Festa Nacional de la Llana i Casament de Pagès a Ripoll. Mireia, gràcies per tenir la trucada, esperem que vagi molt bé i que vaja per molts anys als nuvis.
Moltes gràcies. Després de 56 anys, doncs, que duri molts anys.
Esperem-ho. Una abraçada, que vagi bé.
Moltes gràcies.
Aquest cap de setmana hi ha molta més activitat. Us destacarem que acaben les festes de Maig a Badalona i a Barcelona les de les Corts, Nou Barris i el Guinardó. També hi ha festa de Sant Baldiri al Port de la Selva i festa major a Mollerussa, Porqueres, Bellcaire d'Urgent, Rubió, Segura de Savall del Comtat o Cervià de les Garrigues. A Granollers tenen les cires i festes de l'Ascensió, Moros i Cristians a Lleida, el Mercat de Cultura i Tradicions de la Baronia d'Aitona i festes de la Cirera, Sant Climent del Llobregat i a Ceret, a la Catalunya Nord. Finalment, si us hi voleu arribar, cap de setmana final, tant del Girona Temps de Flors com del Tàrraco Viva.
Fins a les 7 del matí, Mans, amb Quim Rotllan a Catalunya Ràdio.
Posem música. Y la verdad es que quiero robar al viento el tiempo que nos une y destrozar esas viejas costumbres que nos llevaron a este puto infierno. Atenció a les dues propostes solidàries d'aquesta setmana que entrem. Divendres que ve, 26 de maig, a les 9 del vespre, la Sala Luz de Gas acull un concert en favor de la Fundació La Roda. És un concert de Carlos Maestro, a qui sentim ara mateix. Anna Corbella és la directora de la Fundació La Roda.
El 26 de maig aquí a la Sala Luz de Gas és perquè la Fundació Magic Hearts, que és una fundació sense afany de lucre, que té doncs, permissió de recaudar fons pels projectes d'altres fundacions i associacions a través de l'organització d'esdeveniments. Vam pensar doncs, que era un moment també en els que estem passant doncs, complicats com a fundació de poder intentar recaudar fons el proper 26 de maig aquí a la Sala Luz de Gas. Tenim molta feina i portem doncs, 46 anys portant la cultura i la llengua a tots aquests barris i, bueno, i ara més que mai necessitem doncs, això, no? Donar a conèixer i doncs, és una altra via doncs, de captació de fons. Música.
Dimarts també a Barcelona hi haurà concert en favor dels afectats per la guerra d'Ucraïna amb el trio Mandili. El trio és la sensació georgiana a les xarxes i és una oportunitat única de sentir-les a Catalunya. De fet, l'atac rus a Ucraïna va fer que engeguessin un projecte humanitari amb una gira de concerts que, a més de Barcelona, passarà també per Madrid i per Alacant. Dimarts a les 8 del vespre serà en el CAT, a la Vila de Gràcia, aquest concert benèfic per a les víctimes de l'atac a Ucraïna. Avui a migdia, l'encreuament de la Diputació amb Creu Coberta a Barcelona comença una nova iniciativa que us explicàvem la setmana passada, és l'Esbarjo. Dintre del Pla d'Impuls de la Dansa d'Arrel, una proposta tan fàcil com fer ballar i fer el vermut. Avui serà amb la música de la coixinera, una activitat que tira endavant l'Esbar Ciutat Comtal. Alba Morella.
Estem també una miqueta nerviosos i amb ganes de veure on porta. Perquè per tradició els esbars el que fem és ensenyar la dansa. Sí que podem fer un taller, però normalment estem acostumats a quedar-nos a l'escenari. Per això volem portar-lo al carrer.
També vull amassar el Fassar, a l'Horta Nord, al País Valencià. Hi ha la 27a edició del Cant al Ras, la trobada de cantadors de Massalfassar, que comptarà enguany amb la participació dels barcelaris Asier Galarza i Coldo Muñiz i el grup de folk castellà Alicornio. A partir de les 11 de la nit arriba, per tant, a Massalfassar, un dels festivals de música més veterans i singulars d'arreu dels Països Catalans. És el Cant al Ras que organitza la colla de dimonis d'aquesta població des de l'any 1997 i que ha convertit aquest poble de l'Horta Nord en un referent pel que fa a la difusió i promoció de la cançó tradicional valenciana. La trobada començarà amb un multitudinari sopar, per al qual ja fa uns quants dies que s'han exhaurit les places. Ens ho explica d'aquesta manera en Josep Vicent Fetxina, un dels seus responsables.
El Cant al Ras és un sopar i trobada de cantadors i cantadores que se celebra sempre a Massalfassar el tercer dissabte de maig. I des de la primera edició, l'any 1997, han mantingut sempre el mateix format i el mateix ritual. Primer se fa un sopar obert al públic en reserva de places on comparteixen el sopar els cantadors que participaran en la trobada i el públic. I després se fa com una mena de micro obert, un programa d'actuacions on cada formació, cada solista interpreta dos cançons. N'hi ha vegades que l'actuació s'ha allargat fins a les 3 o les 4 de la matinada, n'hi ha altres vegades que és més curta, però sempre és una gran festa de celebració del cant tradicional i de la seva vigència.
Entre els participants ja confirmats hi ha, entre d'altres, Marta Margà, Jorbalia Rurana, Nayet Cirerè, Arrop Talladetes, el grup Els de l'Horta, la Maria, la Rondalla, l'Arnadí, amb en Xavier Vetera, dos quinzets, la formació reunida exclusivament per la trobada que porta per nom Amics del Cant al Ras, i tants i tants i tants altres. Per tant, avui, a Massalfassar, a partir de les 11 de la nit, Cant al Ras.
Ja no ens alimenten molles, ja volem el pa sencer. Vostra raó es fa desfent, la nostra esforça creixent. Les molles volen el vent.
Acabarem recordant-vos que entre avui i demà es tanca el Festival Cornamusam, el Festival Internacional de la Cornamusa d'Olot, un munt de concerts i de propostes que celebren, a més, els 40 anys de la recuperació d'aquest instrument, la cornamusa. I entre els concerts previstos, avui mateix hi ha Guillem Ballaz, Xuriac, La Gravetat de Colom, Ribagorza Canta, o bé Carol Duran i Núria Lozano, amb Batzuca.
Fins quan hem de treballar per el sou que ens fan guanyar, per el sou que ens fan guanyar, llavors ja podrem jutjar el que vol dir explotar.
Aquestes eren la Carol Duran i la Núria Lozano, amb Batzuca, que avui actuen a Olot en aquest cornamusa amb la Sala Torino a la 1 del migdia. Les hem escoltat interpretant Tot explota pel cap o per la pota.
A Catalunya Ràdio, mans.
I pleguem. Hi hem estat amb en Josep Lluís Santiso Sarassa al muntatge musical, l'Aina Ostrell i Vaques a la producció i Quim Rotllan i Valls a la locució. Per marxar, una sardana de Cesc Coromines, que demà la podreu ballar, si voleu, a l'aplec de Torelló, amb les cobles Mil·lenària, Bellpuig i Principal del Llobregat. La sardana és l'Udol de la Llopa i l'aplec de Torelló començarà a 4:45 de la tarda. Tornem dissabte que ve, aquí al Mans, a Catalunya Ràdio, amb tota l'arrel, a la Ràdio Nacional. Thank you.